Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars, algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada de dilluns, dia 1 de setembre, cobrim parlant a nivell local que la paera del grup de la CUP a la paeria de Balaguer, Mari Carmen Núñez, diu que l'equip de govern format pel PSC i Treballem per Balaguer és un govern continuista i que ha perdut embranzida. Núñez ha fet balanç al programa Actualitat Plural dels dos anys de legislatura. Per Núñez, Balaguer està més brut i deixat. D'altra banda, també a nivell local parlarem que la paeria de Balaguer realitza diferents tasques de manteniment per preparar les escoles per a l'inici del curs. Aquests dies s'ultimen algunes tasques de manteniment i s'ha fet una neteja integral a les llars d'infants municipals. D'altra banda, per al proper curs s'unificaran els menús de les dues llars d'infants i s'incorporarà un menú vegà a les famílies que ho sol·licitin. A banda d'aquestes qüestions, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars.
Parlarem també del temporal de pluja d'aquesta passada matinada. Els bombers van atendre 145 avisos, 5 dels quals a la demarcació de Lleida, per les tempestes. La Selva, el Maresme i el Vallès Oriental van ser les comarques amb més incidències. A Lleida, el temporal va deixar, per exemple, més de 40 litres a Sant Llorenç de Montgai. També ens farem ressò avui de les 19.000 actuacions de prevenció i control dels agents rurals a l'Alt Pirineu i Aran, un 40% dins de parcs naturals. Han imposat 350 denúncies per circular amb vehicle en àrees restringides i els preocupa l'augment d'atacs de gossos a ramats. En l'àmbit agrari parlarem del sector del cava, que es resigna a treballar amb uns aranzels del 15% i demana estabilitat per planificar el futur. Els productors volen aportar un nou escenari per a ser més competitius respecte a altres, com per exemple el xampany francès. I també explicarem que el govern ha enviat una carta a tots els ajuntaments de Catalunya per convidar-los a adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua. La comunicació oficial enviada als consistoris inclou una moció perquè els plens municipals aprovin la incorporació al pacte. I en l'àmbit més cultural anirem fins al Castell del Remei, que estrena temporada aquest proper 7 de setembre. Ho farà amb un vermut musical a càrrec del grup Brokens, un grup de versions en el que toca la bateria el periodista Lluís Caelles, de TV3.
I finalment, en el capítol esportiu, parlarem que el Club Futbol Balaguer passa a semifinals a la tanda de penals contra el Borges. El Picat Balàfia i Balaguer Joneda seran els duels de les semifinals de la Copa Lleida. I Balaguer ha acollit aquest passat dissabte la cinquena Trial Jove, una prova puntuable pel Campionat de Catalunya Juvenil i organitzada pel Club Esportiu Pedala.cat, que ha comptat amb la participació d'un centenar d'esportistes. Obrim l'informatiu dins de l'àmbit polític parlant que la paera del grup de la CUP a la paeria de Balaguer, Mari Carmen Núñez, diu que l'equip de govern format pel PSC i Treballem per Balaguer és un govern continuista i que ha perdut embranzida. A més, ha afegit que Balaguer està més brut i deixat.
Núñez ha fet aquestes declaracions al programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer, que aquest dilluns ha iniciat temporada. Durant el programa, a banda de fer un repàs als diferents punts dels darrers plens ordinaris de l'Ajuntament, la portaveu del grup de la CUP ha fet una valoració dels dos anys de legislatura de l'equip de govern format pel PSC i Treballem per Balaguer. Per Núñez, la tasca que fan és continuista i han perdut embranzida. Ha afegit, a més, en referència al pressupost de l'Ajuntament, que el pressupost s'ha presentat molt tard i amb poc temps per desenvolupar-lo.
Bé, nosaltres veiem que és una dinàmica no continuista. Sí que van arribar moltes ganes de, com de fer coses, de poder solventar temes que porten enquistats, però a poc aquesta, diguem, embranzida s'ha anat perdent. Això des de la meva perspectiva. Tu has comentat ara mateix diferents temes, tema del conveni amb els treballadors, la RLT, d'acord, que sempre s'havien fet com a posició doncs, molt ressò, bueno, de fet... Tots ho hem comentat amb l'anterior legislatura i amb aquesta legislatura veiem que tot continua com molt estancat o va molt lent, d'acord? Després que han començat amb la dinàmica de presentar el pressupost a destemps, tanta queixa que hi havia respecte a l'anterior equip de govern, doncs enguany hem tingut el pressupost tard i aviam com es desenvolupa amb aquests 4 mesos que resten, quin serà el percentatge de desenvolupar el pressupost, perquè tinguem en compte que per molt que diguin que fan un pressupost, ha de tenir en compte que gran part del pressupost de Balaguer se va a despeses i a pagar el personal. Mm-hmm. Vull dir, a més, el pressupost que s'interessa és el d'infraestructures, d'acord? El d'inversions, que és el que demostra si has fet o no has fet feina.
Pel que fa a l'estat de la ciutat, Núñez també ha dit que Balaguer està molt més brut i deixat i creu que s'hauria de sancionar més els actes incívics.
Sé que hi ha molta incidència a les xarxes, però a banda d'això, percebem que Balaguer està més brut i més deixat que mai. En quant a neteja, vull dir, hi havia un fantàstic pla de neteja que a dia d'avui doncs no veiem els resultats esperats que diuen que a mi inclús m'ho va dir el propi Pai de Cienfuegos que fa un any que veuria d'aquí un any, o sigui, ara Balaguer molt més net, jo el veig igual de brut i de deixat. I tenim un greu problema amb els voluminosos. Crec que la paeria té capacitat de sancionar i la feina que li toca és sancionar i fer pedagogia. I crec que amb això s'ha de ficar molt les piles i ha de treballar força.
Un altre dels temes als quals ha fet referència és la falta d'il·luminació a molts carrers de la ciutat i ha demanat fer un estudi. D'altra banda, Mari Carmen Núñez ha fet una valoració de les activitats d'estiu que ha organitzat la Paeria. En aquest sentit, ha criticat que activitats com els monòlegs o les classes de Zumba es fessin en castellà, com va passar també amb el Balaguer Showdown celebrat a finals de maig. Per Núñez, la Paeria hauria de tenir cura per la llengua en l'ús del català i que les coses es demostren amb actes i no amb paraules.
Nosaltres ens vam queixar de l'acte del Showdown perquè era un moment que el diumenge, primer de juny, a banda d'aquest esdeveniment esportiu, que ens sembla molt bé que es facin a Balaguer esdeveniments esportius i que fiquem a Balaguer en el mapa, hi havia un acte organitzat pel casal PTC al Comte Jaume, en honor al Comte Jaume. Hi va haver un moment que confluïen les dues activitats i inclús bueno, hi havia molèsties. Nosaltres molestàvem a l'atracte, l'atracte també doncs, molestaven a l'acte del Comte Jaume. Inclús vam estar increpades per alguns dels participants del Showdown. I la queixa que va haver a la Paeria és que aquesta empresa, que és de Balaguer, tenia tot l'esdeveniment a les seves xarxes, tant d'Instagram com de Google, en castellà. I és important que la Paeria, ja que hem fet la taula en pro de tenir cura i foment de l'ús del català, doncs realment, si es creu i defensa tant el català, doncs tingui compte que les altres promocions d'esdeveniments o de col·laboracions que faci amb qualsevol entitat, sigui del tipus que sigui, ho faci en català. I també ens han arribat la queixa de que les classes de Zumba que s'han realitzat durant aquest estiu també es feien en castellà. Mm-hmm. I volem això, que tingui cura, que les coses es demostrin amb actes i no amb paraules.
Finalment ha fet una crida a participar en els actes del Correllengua que tenen lloc aquesta setmana a Balaguer i ha avançat que la CUP no participarà a l'acte institucional de la Diada a Balaguer mentre hi hagi un partit del 155, ha afegit.
D'altra banda, a nivell local també destaquem que la Paeria de Balaguer està duent a terme diverses actuacions de manteniment als centres educatius de la ciutat per deixar-los a punt per a l'inici del nou curs escolar, el proper dilluns dia 8 de setembre. Una de les accions destacades ha estat la neteja integral de les llars d'infants, el Patufet i els Putxinel·lis, realitzada a petició de les direccions dels centres i adjudicada a una empresa formada per col·lectius vulnerables, amb un cost de 2.000 euros. Així ho ha explicat la Paeria d'Educació, Infància i Igualtat, Anna Profitos.
Doncs sí, aquest any hem decidit, doncs, a petició de les directores de les llars d'infants, fer una neteja integral de les dues llars. Vam demanar tres pressupostos i al final una empresa que està formada per col·lectius vulnerables, doncs és la que han tomat aquesta tasca i s'ha fet una neteja integral de manera que quan comenci el curs doncs estarà tot net i polit i preparat per als nostres alumnes.
Al llarg de l'estiu també s'han dut a terme altres treballs de millora i manteniment, entre aquests pintura i adequació d'accessos a algunes classes a les escoles de la Noguera, Àngel Guiberà i Montroig, així com el repintat de les línies del pati de l'escola Gaspar de Portolà. A més, s'han instal·lat aires condicionats a la llar d'infants els Putxinel·lis i s'està arranjant la caseta de l'escola Gaspar de Portolà, que acull el grup d'esplai i l'AFA.
Doncs aquest estiu, dins de les tasques de manteniment que es fan als diferents centres, doncs s'han fet actuacions, per exemple, a la Noguera. Es va pintar tot un passadís, s'ha canviat una porta metàl·lica de l'aula d'educació infantil, La Gaspar de Portolà s'estan pintant les línies del pati, que és una petició que ens va arribar des de la directiva. A l'escola Àngel Guimerà també es va pintar les dues escales, es van pintar un parell d'aules també, i anem fent cosetes. A l'escola Montroig també es van pintar les aules que es van demanar des de la directiva. A la llar d'infants els Puccinellis van posar els aires acondicionats, i ara l'últim que estem esperant, que ja s'està acabant, és la caseta de l'antic conserge de Gaspar de Portolà, que estan gairebé enllestint ja per a que pugui estar al dia en el moment d'iniciar les classes.
Com a novetat, per al curs 2025-2026, la paeria ha decidit unificar els menús de les dues llars d'infants municipals. Amb el suport d'un nutricionista, s'han elaborat menús conjunts, mantenint la diversitat segons l'edat i alhora les opcions adaptades com menús vegetarians i sense carn. Per primer cop, a més, es podrà disposar d'un menú completament vegà, responent a una demanda de les famílies.
Bé, com a novetat per al proper curs, hem unificat els menús que teníem a les dues llars d'infants. Fins ara, cada cuinera feia anar el seu menú, que estava certificat pels serveis de pediatria del CAP, i el que hem fet ara és, gràcies a l'assessorament d'un nutricionista, hem unificat un únic menú, de manera que tant els infants que tenim a la llar d'infants dels Puccinellis com els que tenim al Patufet menjaran el mateix. Continuem amb la diversitat, doncs el menú per a nadons, el menú per als nens d'un any, de dos, mantenim també el menú vegetarià, el menú sense carn, i també hem incorporat, arran d'una petició que va sorgir l'any passat, el menú vegà, que és un menú doncs una mica diferent, amb tofu, moltes genties, vegetals, soja, etc. Aquestes són les dues novetats, unificar el menú, els dos menús en un, i la incorporació d'un menú vegà sempre quan la família ho demani.
Finalment, a aquestes actuacions s'hi afegeix la feina feta pels joves participants del projecte Jove, que aquest estiu ha millorat els espais del pati de l'escola Àngel Guimerà, especialment la zona destinada als més petits. També hi han pintat un mural inspirat en contes treballats al centre, amb la col·laboració de l'il·lustrador Jordi Tordera. Canviem de tema i parlem que els bombers han atès 145 avisos, 5 a Lleida, per les pluges i tempestes d'aquesta nit. El temporal va deixar més de 40 litres a Sant Llorenç de Montgai i 47 al Farràs, amb unes ventades de fins a 86 km per hora al Guaire.
La pluja va fer acte de presència a les comarques de la demarcació de Lleida, on va causar estralls, com per exemple al Farràs, on hi va deixar 47 litres en només 30 minuts. L'abundant pluja va provocar que s'inundessin diversos punts d'aquest municipi del Segrià, deixant rastre al centre del poble i entrades d'aigua als edificis de la localitat i en els treballs d'obres municipals que s'estan duent a terme. En declaracions al diari Segre, l'alcalde d'Alfarràs, Joan Carles García, va lamentar l'estat en què va quedar el nucli urbà, com ara el col·lapse del clavegueram i la baixada de pedres cap al municipi, fet que provocarà que la brigada municipal hagi de posar-ho tot en ordre perquè pugui tornar-se a la normalitat. Però no tot va ser aigua. També es van registrar ràfegues de vent fortes al Guaire, on es va assolir velocitats que van arribar fins als 86 km per hora. Afortunadament, no es van haver de lamentar danys importants. Altres indrets on es van registrar precipitacions van ser, per exemple, Sant Llorenç de Montgai, a la comarca de la Noguera, on van arribar a caure fins a 40 litres per metre quadrat, o Os de Balaguer, amb 29 litres, i que van ser els registres més destacats de Ponent en pluja, que també va passar, per cert, per la ciutat de Balaguer. El cos de bombers de la Generalitat de Catalunya va atendre, entre les 8 del vespre de diumenge fins a les 7 del matí d'avui dilluns, un total de 145 avisos relacionats amb les fortes pluges de la passada nit. D'aquests 145, 5 van ser a la demarcació de Lleida. Protecció Civil va emetre ahir al matí l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses en gran part del territori català, una alerta que ha desactivat aquest dilluns a mig matí, ja que, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, les previsions d'intensitat de pluja durant el dia d'avui i la matinada 2 seran menys importants.
D'altra banda, el Govern de la Generalitat, a través de la Conselleria de la Presidència i la Conselleria de Política Lingüística, ha fet arribar aquesta setmana passada una carta a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya per convidar-los a adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua. La missiva inclou també una proposta de moció perquè els plens municipals puguin aprovar formalment la incorporació al pacte i desplegar, d'aquesta manera, només polítiques lingüístiques a escala local. El Pacte Nacional per la Llengua, signat el passat mes de maig, és un gran acord de país fruit del consens entre institucions, entitats i societat civil. Té com a objectiu garantir que el català sigui una llengua compartida pel conjunt de la ciutadania, present i viva en tots els àmbits de la vida social, cultural i econòmica, i amb un horitzó clar de treballar fins a l'any 2030. Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, tenen un paper insubstituïble en la promoció de la llengua. La proximitat els permet detectar necessitats específiques, generar complicitats i aplicar accions concretes en àmbits tan diversos com les escoles bressol, els programes d'acollida de persones nouvingudes, la cultura, l'esport, els calçats de joves i de gent gran, la seguretat ciutadana, les festes populars o el transport públic. La carta enviada als consistoris subratlla la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals, com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, el govern ha remès als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, que els equips de govern podran portar a aprovació en els plens municipals. Aquest document recull, entre d'altres compromisos, elaborar un pla municipal d'impuls del català per la legislatura i vetllar pel seu compliment, a més de garantir que l'atenció al públic i la comunicació institucional es fan en català, tant a l'Ajuntament com a les empreses concessionàries de serveis municipals. En aquest sentit, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha destacat que aquest govern vol que els municipis se sentin protagonistes en l'impuls del català. Per això se'ls fa arribar no només la invitació formal, sinó també la proposta de moció que faciliti l'adhesió al pacte i el desplegament d'actuacions concretes. Encetem l'àmbit agrari parlant del cava. Després de mesos d'incertesa, el sector del cava ha assumit amb resignació que per vendre els seus productes als Estats Units haurà d'afrontar un 15% d'arancels. Des de la patronal AECAVA reconeixen que mai van confiar en un gravamen reduït del 2,5% i que ara toca adaptar-se al nou escenari.
El president de la patronal AECAVA, Joaquim Tossa, s'ha assegurat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que les empreses associades fa mesos que treballen per adaptar-se a uns arancels que, més enllà de la xifra final, veien inevitables. Joaquim Tossa recorda que en la primera legislatura de Donald Trump es va aconseguir frenar-los, però que aquest cop, tot i els esforços a molts nivells, ja es veia que no seria possible.
Evidentment, el món de l'economia el que necessita és visibilitat i és tranquil·litat. Per tant, evidentment no és una bona notícia que sigui un 15%, seria una bona notícia si això és ja les noves regles del joc sabudes i conegudes. Ens hem d'adaptar a aquest 15%, assumir i buscar altres alternatives, però com a mínim no és això de que cada 15 dies podies passar de 200 a 30, a 15, a 10, a 20 i no sabies exactament on estaves. No? I això ens passava a nosaltres, però també a altres mercats de referència.
Sobre l'afectació que tindran els arancels, la patronal AECAVA calcula que les vendes de cava als Estats Units, que l'any passat van arribar als 18 milions d'ampolles, podrien caure en torn d'un 10% els pròxims mesos. De fet, Tossa assegura que la caiguda de vendes ja es va començar a notar a l'abril, quan es va anunciar. En tot, el sector reconeix que en aquests 4 mesos el seu sector, en el conjunt, ha anat adaptant-se a aquest nou escenari, conscient que cada actor, també el consumidor final, haurà de fer un petit esforç, sigui perdent marge de benefici o pagant més pel producte final. També en el fet que el nou escenari pot oferir oportunitats al cava català per guanyar quota de mercat als Estats Units. Recordem que el xampany francès, el competidor directe pel que fa als escumosos, que segueixen el mètode tradicional, té un mix de venda molt més alt, el qual farà que al final s'encareixi més i que alguns consumidors puguin apostar pel cava com a alternativa, segons explica Damià Deas, gerent de Caves Vilarnau.
Jo sóc d'aquestes persones que sempre intento mirar el positiu, no? El positiu en aquest cas és, bueno, el xampany francès, doncs és un producte que té una base de venda, un mix de venda més alt, per tant, aquest 15% posarà aquest preu més alt al mercat, el PVP pujarà, sens dubte, i en el cas nostre, doncs aquí se'ns obre una oportunitat en aquest camí entremig del xampany, que és un mètode tradicional, com és el cava, doncs que tindrem aquesta puja, però una mica en valor absolut més baixa, i això pot ser que davant del xampany francès això ens doni un potencial més gran de venda, no?
Segons les dades del Consell Regulador de la DEO Cava, durant el 2024 es van vendre als Estats Units un total de 18 milions d'ampolles. Són el 12% del conjunt de les exportacions.
I els parlem ara que els agents rurals de la Generalitat han dut a terme unes 19.000 actuacions de prevenció i control a l'Alt Pirineu i Aran. Han imposat unes 850 denúncies, 350 de les quals tenen a veure amb la circulació motoritzada. D'aquests, 8.000, més d'un 42% han tingut lloc tant dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici com els parcs naturals de l'Alt Pirineu i el Cadí-Moixeró. Enguany s'ha implementat un pla de reforç de vigilància d'aquests espais protegits arreu de Catalunya. El pla abasta tant els parcs naturals com altres espais protegits on hi ha una elevada influència de persones o presenten alguna problemàtica específica. La cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu, Anna Servent, ha remarcat que l'objectiu del pla és fer compatible l'augment d'uns visitants amb la protecció del medi ambient.
Hem d'aconseguir fer compatible l'augment de visitants amb la protecció del medi natural i la protecció dels valors d'aquest espai. Però, a més, els visitants que tenim cada vegada també són més exigents. Quan visitem un espai natural protegit, doncs no volem escoltar música alta d'un radiocasset, no volem veure ral·lis de vehicles tot terrenys, no volem veure deixalles.
Pel que fa a les infraccions, s'han tramitat 850 denúncies per diverses causes. Una de les més importants té a veure amb la circulació motoritzada per àrees restringides, amb 350 sancions. També preocupa l'augment dels atacs dels gossos arramats, 12 aquest any. Respecte a aquest tema, Servent ha admès la seva preocupació per aquests fets incívics.
Doncs s'han fet 850 denúncies per diferents motius. El que més té més de circulació motoritzada. Tenim moltes incidències de circulació motoritzada. Els motius són diversos. Per exemple, la popularització de rutes tot terreny, usuaris estrangers que ens venen d'altres països d'Europa seguint rutes que troben per internet. S'ha augmentat molt la regulació de pistes per intentar compaginar diferents usos. Quan jo vull pacificar un espai i limito l'accés a vehicles, fa que activitats com la bici o el senderisme o un turisme més familiar hi tinguin més cabuda. I això ens fa que cada any estem augmentant el número de denúncies i el número d'infraccions de circulació motoritzada, que aquest any en portem 350.
En quant a l'augment d'efectius del cos d'agents rurals, aquest ha passat de gairebé 500 a més de 700 a tot Catalunya en 2 anys. En el cas del Pirineu, s'han incrementat el nombre d'agents en una quinzena, fins a arribar als 85. I abans de la secció esportiva, parlem que el Castell del Remei estrenarà temporada amb un vermut musical. Serà el proper 7 de setembre, a càrrec del grup Brokens, amb el conegut periodista Lluís Caelles a la bateria.
Castell del Remei i Los Emboirats, un grup de veterans periodistes lleidatans establerts a Barcelona, organitzen conjuntament un aperitiu musical per donar la benvinguda al nou curs 2025-2026. Serà el proper diumenge 7 de setembre, a les 12 del migdia, a la terrassa de l'Enoteca del Celler i amb un concert a càrrec del grup Brokens, una banda de versions de clàssics del pop-rock de Terrassa, on toca a la bateria el periodista de TV3, Lluís Caelles. Brokens és una banda de covers, el que abans es coneixia com un grup de versions, amb un repertori que vol fugir d'èpoques i estils o grups. Així doncs, a l'escenari travessen èpoques i tendències amb un repertori que va des de temes d'Elvis Presley, The Beatles, Supertramp, Neil Diamond o Genesis, fins a peces de Nirvana, Alan Parsons o Lady Gaga, Dua Lipa o Amy Winehouse. En les seues actuacions hi combinen moments íntims i intensos amb altres de revival vital i de disbauxa. Els membres integrants d'aquest grup musical, Brokens, són Berta Prades i Mireia Castro a les veus, Jordi Espada al piano i teclats, Xavi Tobella a la guitarra, David Guijarro al baix i, com dèiem, Lluís Caelles a la bateria. L'entrada en aquest concert serà lliure i, a més de la celebració amb música en directe brindant pel nou curs, es vol donar també més visibilitat i reconeixement a la tasca que du a terme l'Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya, una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1984 i que defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Comencem el bloc esportiu parlant de futbol. El Club Futbol Balaguer va aconseguir el passat divendres el pas a les semifinals de la Copa Lleida després d'eliminar el Borges a la tanda de penals en un partit molt intens. El duel va acabar amb empat a 2 al temps reglamentari. El conjunt burgenc va ser clarament superior a la primera meitat i ja dominava per 2-0 al minut 20 amb un dels gols anotat des del mig del camp. A la represa, però, el Balaguer va millorar amb els canvis. Va retallar distàncies amb una acció per banda dreta que va transformar Nicolás Aires i va empatar al 1089 gràcies a una falta servida des del centre del camp i mal defensada pels locals i que Alexandre Ferrer va transformar. A la tanda de penals, el Borges va errar 3 llançaments, mentre que els de la Noguera només en van fallar un, assegurant així la seva plaça a semifinals. La resta dels quarts de final van completar-se amb la classificació de l'Alpicat, el Juneda i el Balàfia. L'Alpicat va vèncer l'Alcarràs per 1-0 amb un gol de Becerra al 1035. El Juneda es va imposar per la mínima, 0 gols a 1 al camp del Tàrrega amb un gol a 1059 i el Balàfia va protagonitzar la remuntada més espectacular superant l'Artesa de Segre per 3 gols a 2 després d'anar perdent per 0 gols a 2 al descans. D'aquesta manera, les semifinals de la Copa Lleida ja tenen cartell definit, el Picat Balàfia i Balaguer Juneda. Continuem el bloc esportiu dels serveis informatius de Ràdio Balaguer i ara passem a parlar de triatló, perquè Balaguer va ser l'escenari aquest passat dissabte, dia 30 d'agost, de la cinquena edició de Triatló Jove, una prova que forma part del Campionat de Catalunya de la categoria juvenil i que també ha puntuat pel programa Jove Triatleta Complerta 2025 en les categories infantil, cadet i juvenil. La competició organitzada pel Club Esportiu Pedala.cat amb la col·laboració de la Paeria Balaguer i la Federació Catalana de Triatló va tenir com a escenari l'entorn de la plaça del Morter, a l'Avinguda Països Catalans. La Triatló Jove combina proves de natació, ciclisme i cursa a peu en un sol traçat i sense interrupcions. Les distàncies van variar segons la categoria, entre 200 i 300 metres de natació al riu Segre, entre 4 i 11 quilòmetres amb bicicleta de carretera i entre 1 i 2,5 quilòmetres de cursa a peu en un circuit tancat al trànsit i adaptat per garantir la seguretat dels participants. La prova, que ha estat oberta a les quatre categories de promoció, a la 20, que va dels 10 als 11 anys, infantils dels 12 als 13, cadets dels 14 als 15 i juvenils, que comprèn les edats dels 16 als 17 anys. Els participants federats han pogut optar al campionat i a puntuar el programa de la federació, mentre que els no federats han gaudit igualment de la competició. Els guanyadors del Campionat de Catalunya han estat Arcadi Sala, del Club Flor Triatló Platja Llarga, i Elsa Carnero, del Club AD Náutico de Narón. El president del Club Balaguerí, Ricard Viola, destacava la gran participació de la prova amb un centenar d'esportistes d'arreu del territori, però també vinguts de l'Aragó, algun francès i tres esportistes iranians que estan fent un entrenament a Font-romeu.
Tenim participació de triatletes de Balaguer i de l'escola del Pedala, i també aquest any, un fet a destacar, hem tingut participació també de fora de Catalunya, bàsicament de gent que ve de l'Aragó, i també algun francès i algun, casualment, tres iraquians que estan entrenant en un centre d'alt rendiment a Font-romeu i també han aprofitat per baixar a Balaguer a competir amb la nostra prova.
També celebrava el bon temps que va acompanyar la prova i l'estat d'aquesta piscina natural que tenim a Balaguer, com és el riu Segre.
En general, la cursa, tot l'event ha estat molt bé, hem tingut la sort de tenir un molt bon dia amb una temperatura ideal. Una altra vegada hem pogut fer la natació al riu. Molta gent de Balaguer creu que no és possible nedar al riu, doncs aquí ho estem demostrant ja per cinquè any consecutiu, que hi ha una piscina perfecta per fer-ho, que la canalla a més ho agraeix molt perquè l'aigua no els cobreix i els permet nedar molt bé.
L'entrega de trofeus va comptar amb la paera d'esports, Laia Vilardell, a més dels membres del club, Ricard Viola i Joan Prats.
I arribem pràcticament a la recta final de l'informatiu. Com és habitual, abans d'acomiadar-nos, fem tot seguit un breu repàs dels principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que obre la portada amb la Clarre, la festa popular de Cervera, en què Mozart va ser el protagonista amb l'adaptació de la flauta màgica en la 48a edició de la festivitat més important de la Segarra. Un altre dels titulars més destacats és que un jove de 22 anys va ser detingut ahir pels Mossos d'Esquadra per haver conduït contra direcció en estat ebri per autovia 2 a l'alçada d'Alcarràs. També publica en portada que ahir va ser el darrer dia de funcionament de l'Albert de la Fira de Lleida, tot i trobar-se en plena campanya agrària, i en esports un mal Barça es deixa els dos primers punts de la temporada després d'empatar a un davant del Rayo Vallecano. La Mañana, per la seva banda, obre l'edició amb la detenció també del jove de 22 anys a la 2 a Alcarràs per conduir ebri en contradirecció, sense assegurança i sense passar l'ITV. Un altre tema és la Quelarre, en què destaca l'encesa de la universitat i l'escorreguda del Mascle Cabró com els moments més culminants d'una festa que va plegar 40.000 persones durant tota la setmana. I en l'àmbit esportiu, el Lleida va assolir el trofeu Emili Vicente després d'imposar-se als penals davant del Terrassa en el preludi de l'inici de la temporada dels lleidatans a tercera. Finalment, el punt avui posa en portada la problemàtica de les zones de baixes emissions, en què s'esgota el termini per implantar aquestes polítiques en una seixantena de ciutats que haurien de tenir en vigor a partir de l'1 de gener de l'any vinent. En política, ciutadans, polítics i personalitats es van aplegar al moll de la fusta de Barcelona per acomiadar el Global Summit Flotilla, que ha hagut de tornar a la ciutat com tal per la tempesta i després de tornar a marxar quan les condicions climatològiques millorin. I en esports parla de l'empat a un del Barça davant del Rayo Vallecano, on va cedir els primers punts a la Lliga i destacant el porter blaugrana. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar una molt bona jornada de dilluns.